Bon dia. Acció Climàtica veu amb bons ulls la planta de gasificació de Beuda. La Garrotxa, doncs, més a prop de resoldre el litigi per la planta de triatge.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Si s'encamina bé i els tècnics de l'agència ho veuen correcte, que sembla que tot va bé, doncs estem molt a prop de tenir per fi una solució, doncs, als residus de la comarca, i crec que una molt bona solució, i en aquest sentit, doncs, una solució que pot ser també el desllobrigador d'altres problemes de residus.
Doncs, a partir de la matrícula, doncs...
És la secretària, ara la sentíem, de Medi Ambient del Departament d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Lot. La conselleria veu viable el projecte que l'any passat va posar sobre la taula el Consorci Sigma per desbloquejar la planta de triatge comarcal. Acció Climàtica creu que la planta de gasificació de residus, que s'ubicaria a l'abocador de Beuda, és un equipament viable tècnicament i modèlic també a Catalunya. Amb el vistiplau del departament, el projecte podria començar a caminar aviat amb el dibuix executiu. Això permetria deixar enrere més d'una dècada de polèmica amb la planta de triatge comarcal. De seguida entrem en detalls i us ampliem aquesta notícia que us explica Ràdio Lot. Abans, però, l'actualitat local té més continguts. Repassem amb Roger Isern més qüestions d'aquest dimecres 26 de gener del 2022.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Olot no perdrà cap línia de P3 aquest 2022.
Ho ha assegurat l'alcalde després que s'hagi reunit la taula de planificació. El descens de les ràtios escolars a infantil ha permès evitar la possibilitat que hi hagi tancaments com va passar el 2020 a l'escola Malagrida.
Haurem de veure, doncs, a partir de la matrícula, doncs, si és necessari fins i tot afegir algun grup, que creiem que no, però si fos necessari, doncs, s'afegirà, però aquest descens de ràtio millorarà la qualitat.
Maià de Montcal desencalla un dels projectes històrics del municipi.
Es tracta de la reforma del carrer Girona. L'Ajuntament ha aconseguit les subvencions necessàries per iniciar i acabar aquest 2022 la modernització de la principal entrada al poble. L'alcalde de Maià és Joan Gaïnza.
I que tindrem una entrada digna, que és el que ens mereixem, no? Vull dir que la majoria, hi ha molts pobles que, també que els hi manca, no? Però quan veus aquells pobles que tenen aquella entrada amb aquelles voreres, enllumenat, doncs és això el que volem.
En esports, la Unió Esportiva Olot fitxarà un lateral dret.
Ho ha confirmat el director esportiu Sergi Raceta a aquesta emissora. La baixa per lesió d'Albert Blázquez ha obligat el club a moure fitxa.
Estem buscant recanvi, no? Un perfil d'aquest jugador així, doncs, que pugui jugar de lateral en 4, de central en 2 o en 3, i de cop i volta, doncs, és una posició que haurem de reforçar, sí.
A la plana esportiva també farem balanç de l'experiència d'Àlex Feliu al Dakar.
El pilot garrotxí va haver d'abandonar per problemes tècnics, però després d'uns dies d'haver acabat la prova, valora positivament l'experiència. Feliu es planteja ara repetir l'any que ve.
Si tornem amb unes altres condicions, amb un altre vehicle i amb una estructura que jo crec que em farà patir menys, doncs jo sí que escoltaré. Però si no, això no arriba, no... Tal com hem anat ara, no crec que torni.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4, obrim el focus. Magda Campins es mostra contrària a relaxar mesures en la situació actual i creu que no és el moment d'eliminar el passaport Covid.
Veu prematur parlar de la nova fase a l'abril i afirma que Argimon a vegades dona missatges precipitats.
Roger Torrent anuncia una línia d'ajuts i assessorament per a les empreses afectades per la crisi de subministraments.
El conseller diu que s'oferiran de préstecs per valor de 100 milions d'euros per a aquestes companyies.
També a la plana econòmica, l'Agència Tributària de Catalunya ha detectat més de 330 milions d'euros en frau fiscal el 2021, un 55% més que l'any anterior.
Giró diu que la dada demostra l'eficàcia de l'ATC, però que l'evasió d'impostos és un delicte vergonyant.
En política, Junts torna a qüestionar la taula de diàleg i Aragonès crida l'independentisme a rearmar-se.
El president anunciarà el 14F la seva proposta després de la ronda de contactes amb partits i entitats sobiranistes.
Per la seva banda, Salvador Illa demana una reunió amb Pere Aragonès per construir, diu, una alternativa a un govern que creu que no va.
Aragonès diu que no té cap problema en trobar-se amb el socialista, però defensa que l'executiu sí funciona.
I a la plana internacional, Rússia exhibeix múscul militar davant Ucraïna mentre el país viu en la normalitat.
Moscou ha fet maniobres a la frontera oest en resposta als darrers moviments dels Estats Units i l'OTAN.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Seguim sense canvis en el temps, ni avui ni els propers dies. De moment, doncs, tot igual. Això vol dir temperatures relativament suaus de dia, entre 12 i 15 graus, però de matinada torna a fer fred. Potser no tant com els últims dies, torna a glaçar, però amb menys intensitat. En definitiva, doncs, mínimes de 0 a prop de la costa, puntualment una mica sota 0, fins a 5 sota 0 a les comarques interiors i entre 7 i 10 sota 0 a les valls de la Cerdanya, que es manté l'ambient molt, molt fred de matinada. Tot això amb sol, boirines, aquestes gelades i algun petit banc de boira a la comarca d'Osona cap al nord de la plana de Vic, cap a la banda del Ter. Bé, això no se li veu cap fi, és a dir, continuarà també tot igual dijous, segurament divendres, dissabte, una mica tramuntana, i les temperatures, com a mínim, ja no pujaran més. Almenys de dia quedarien més curtes a partir de divendres i dissabte, quan amb una mica de vent de nord podrien baixar lleugerament. Però vaja, el que no veiem, per exemple, és situació de pluja, de nevades, i això sembla que va una mica per llarg, segurament també el cap de setmana, amb aquest anticicló que s'està fent realment etern i de moment no es veu la seva fi.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Us ho explica i us ho avança Ràdio Olot. Acció Climàtica valida la planta de gasificació de Beuda. El departament veu amb bons ulls un projecte i creu que seria viable tècnicament. Si no hi ha cap entrebanc, doncs aviat es podria començar a dibuixar el projecte executiu i deixar enrere així una problemàtica que fa més d'una dècada que la Garrotxa intenta resoldre. Els últims escunts que falten és resoldre l'encaix de la planta dins la moratòria d'incineració i també els veïns de Beuda que validin l'equipament.
Diria que està molt encarrilat. Si tot s'encarrila, sembla que aquest projecte podria tenir viabilitat.
És la secretària de Medi Ambient del Departament d'Acció Climàtica, Anna Bernades, afirmant a Ràdio Olot que la Garrotxa està molt a prop de resoldre una de les qüestions comarcals que més han passat en els últims anys, la planta de triatge. Durant l'última dècada, el Consell Comarcal ha estat buscant una ubicació que apuntava a Sant Jaume de Llierca, però aviat farà un any. El Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Aquesta proposta estava pendent de ser validada per Acció Climàtica, una validació que està molt avançada.
El tema està doncs, treballant-se entre els tècnics del SIGMA i els tècnics de l'Agència de Residus per acabar doncs, de visibilitzar com seria doncs, tot aquest circuit, si em permets, industrial de nou tractament de residus i a partir d'aquí, doncs, si s'encamina bé i els tècnics de l'agència ho veuen correcte, que sembla que tot va bé, doncs estem molt a prop de tenir per fi una solució doncs, als residus de la comarca i crec que una molt bona solució i en aquest sentit doncs, una solució que pot ser també el desllorigador d'altres problemes de residus.
Abans de Nadal, el Departament d'Acció Climàtica es va reunir amb l'Agència Catalana de Residus, el Consell Comarcal i el Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la Garrotxa. En aquesta reunió hi va haver bona sintonia i el projecte es va veure amb molt bons ulls. A més, en aquesta, en l'únic escull que ara mateix és tècnic i que cal acabar d'encaixar és la moratòria d'incineració que hi ha a Catalunya. Bernades diu, però, que la planta de Beuda no emetria CO2.
La moratòria el que fa referència, sobretot, és aquell tipus d'incineració que n'hi ha molta en el nostre país, doncs que el que fa és fer emissions de CO2. La moratòria no té una idea més enllà de poder transformar aquests sistemes, d'actualitzar-los, de modernitzar-los i perquè no hi hagi al lloc del nostre país incineradores que emetin CO2. En aquest cas, la incineració que es planteja ja és de circuit tancat, és a dir, el CO2 ja no s'emet, sinó que s'internalitza produint derivats alcohòlics i amb això doncs, creiem que, salvat aquest escull, que tècnicament s'està validant, tindrem doncs, una possibilitat de poder tirar endavant aquesta planta.
La nova planta de tractament de residus uniria dos sistemes, la crema de residus i la transformació dels gasos d'aquesta crema, el CO2, en un producte químic com metanol, que es reutilitzaria en la indústria química i farmacèutica. Bernades explica els passos que caldrà seguir un cop es formalitzi la validació tècnica.
Si hi ha aquesta validació tècnica, doncs el que caldrà és començar a dibuixar el projecte. De fet, és tot molt incipient i molt embrionari. Cal primer validar tota la part tècnica per començar a invertir en realitzar un projecte i ara estem així, en una part extremadament embrionària. Però bé, jo crec que la bona notícia és que des de en aquest cas els tècnics del Sigma han trobat una solució realment bona, innovadora, que segurament s'ha d'acabar d'ajustar tècnicament, però que és una solució realment diferent i que aporta molt a la gestió de residus d'aquesta comarca i, per què no, del país sencer.
A part de la validació tècnica, el Departament d'Acció Climàtica també diu que caldrà trobar la validació veïnal del poble de Beuda.
La primera acció que nosaltres, com a Secretaria d'Acció Climàtica, ens proposem, tant el director de l'Agència de Residus com jo mateixa, és fer una trobada amb els veïns de Beuda per poder parlar amb ells de primera mà, perquè ens és molt necessari copsar quina és la seva realitat del tema. És a dir, no farem res que a nivell municipal, i en aquest cas el municipi afectat en si és Beuda, per ja la instal·lació que ja com a abocador, sense que el municipi de Beuda ho vegi clar i que els seus veïns facin una valoració positiva d'aquesta proposta.
La nova planta de tractament de residus que es projecta a Beuda s'ubicaria dins les instal·lacions de l'abocador que hi ha al municipi i que és propietat del Consell Comarcal. Costaria uns 25 milions d'euros i seria una planta puntera a Catalunya. Més qüestions, anem ara cap a Olot, perquè la ciutat no perdrà cap línia de P3 aquest 2022. Ho ha confirmat l'alcalde després que s'hagi reunit la taula de planificació. El descens de les ràtios escolars ha afavorit a evitar una situació que s'ha viscut diverses vegades en els últims anys a Olot. Pel que fa als estudis que s'oferiran al curs que ve, alguns instituts han demanat nous cicles formatius enfocats en l'àmbit d'agrària, planificació, d'edificació, digitalització o integració social. Roger.
L'última vegada que una escola d'Olot va veure's afectada pel possible tancament d'una línia de P3 va ser l'any 2020 amb l'escola Malagrida. El centre ja havia passat el mateix el 2018 i finalment es va aconseguir evitar el tancament provocat per la baixa natalitat. Aquest 2022 Olot ja sap que no haurà de passar pel mateix. El descens de les ràtios a infantil permetrà mantenir tots els cursos que s'ofereixen a la capital garrotxina. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Aquest descens de la ràtio a 20 alumnes a la primària i que en el cas de les concertades queda 21, perquè les concertades poden escollir fins a 25 o 21, com ho poden fer, s'ha quedat en l'escola Pia, en el Cor de Maria 21, i en el cas del Petit Plançó 25, fa que no sigui necessari prescindir de cap grup, que això és una cosa que sempre ens preocupa a principi d'any, que no caigui un grup de P3 amb tot el que això comporta per les escoles que ho viuen molt i molt malament. I bé, haurem de veure a partir de la matrícula si és necessari fins i tot afegir algun grup, que creiem que no, però si fos necessari s'afegirà, però aquest descens de ràtio millorarà la qualitat.
El descens de les ràtios va ser una mesura que va anunciar el Departament d'Educació el passat mes de novembre. El curs 2022-2023 serà el primer que s'aplicarà aquesta iniciativa. Per altra banda, alguns instituts de la comarca han demanat ampliar l'oferta de cicles formatius. Al Garrotxa s'ha demanat un grau superior d'agrària i un cicle mitjà de planificació d'edificacions. Al Bosc de la Coma s'ha demanat un grau superior de digitalització informàtica i al Montsecopa un d'integració social.
I la resposta que vindrà en aquest cas del Departament a Barcelona, perquè no es decideix a Girona això, no la sabrem fins a mitjans de febrer. Sí que ens va apuntar el responsable, el nou director territorial, que sobretot el que pretén atendre el govern aquest any són els cicles de grau mig i que el superior serà més difícil doncs, que ens en donin més, però bé, a l'expectativa de mirar de tant de bo doncs, els atinguem.
A l'espera del curs que ve, les escoles continuen fent mans i mànigues per superar els problemes generats per la Covid. A hores d'ara, a la Garrotxa hi ha 3 centres on s'han detectat 5 o més positius en una classe i s'ha hagut de confinar tot el grup. Són l'Institut Vilarrasa de Besalú, l'Escola Sant Roc d'Olot i l'Escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca. En total, en els últims dies s'han registrat més de 1.100 positius entre la 50ena d'escoles i instituts que hi ha a la Garrotxa.
Deixem la capital garrotxina, anem cap a Maià de Montcal perquè el poble tirarà endavant aquest 2022 un dels projectes històrics del municipi. Es tracta de la reforma del carrer Girona que dona accés al nucli. Es preveu que les obres comencin els pròxims mesos i que estiguin acabades aquest mateix any. El projecte està valorat en uns 300.000 euros, permetrà a Maià tenir una entrada digna al poble i s'ha pogut tirar endavant gràcies a subvencions de la Generalitat i la Diputació de Girona.
Des de fa 20 anys que a Maià de Montcal senten a parlar de la reforma del carrer Girona. Ara, després de 2 dècades, l'Ajuntament veu possible tirar endavant una obra que ha de donar una nova imatge a la principal via d'accés al poble. L'alcalde del municipi, Joan Gaïnza, valora satisfactòriament que el projecte s'hagi desencallat.
Fins a arribar al dia d'avui hem hagut de treballar moltíssim, en diferents aspectes. Hi ha hagut expropiacions a fer, hi ha hagut compres a fer, hi ha hagut diversos problemes, diguem, administratius, jurídics, però bé, jo crec que ara ho tenim força enllestit ja per tirar endavant i creiem bé que les obres puguin començar quan abans millor i acabar quan abans millor.
El projecte ja està redactat i fins i tot licitat. El procés de licitació, però, s'haurà de repetir aquest febrer per diferents problemes relacionats amb les expropiacions. L'obra està valorada en 270.000 euros i gairebé un 80% del pressupost la portaran la Diputació i la Generalitat. Està previst que les obres comencin i acabin aquest 2022 i permetin tenir una entrada digna al poble.
Ens ho mereixem, vull dir que ens mereixem aquesta obra perquè és beneficiosa per tots i aviam, nosaltres no, o sigui, l'idea principal ja va ser no aplicar contribucions especials perquè creiem que és una obra doncs, que ens beneficia a tothom, no només als veïns que hi viuen i que tenen casa, sinó a tothom i que tindrem una entrada digna, que és el que ens mereixem, no? Vull dir que la majoria, hi ha molts pobles també que els hi manca, no? Però com veus aquells pobles que tenen aquella entrada amb aquelles voreres, el llumenat, doncs és això el que volem.
Gràcies a les subvencions de la Diputació i al Pla d'Obres i Serveis es podrà desencallar una reforma que fins ara havia estat frenada principalment per motius econòmics. La reurbanització del carrer Girona de Maià de Montcal es durà a terme en 2 fases. La primera serà la més important, ja que s'actuarà en el tram central més proper al nucli. Consistirà en millorar les principals infraestructures de la via, com el sanejament, fibra o l'electricitat, i soterrar els cablejats actuals. També està previst per fer voreres, millorar l'enllumenat i enjardinar alguns espais. Aquest 2022 el consistori també vol encarregar el projecte per a la segona fase que permetria remodelar l'últim tram del carrer fins a la piscina del poble.
Sortim de la Garrotxa. Per fer un repàs també a l'actualitat de les comarques veïnes, anem cap a Osona perquè el jutjat de Vic ha arxivat provisionalment el cas contra 7 persones investigades pels talls que hi va haver a la C-17 i a la C-25 a l'alçada de Gurb durant les protestes post-sentència de l'octubre del 2019. El jutge no veu indicis de delicte per cap dels 7 acusats ni per desordres públics ni per danys. L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans s'ha fet càrrec de la defensa de més de la meitat dels acusats. A la Jonquera, la Guàrdia Civil ha atrapat dos traficants amb més de 220 quilos de marihuana amagats al camió. Els agents que feien un control rutinari a l'AP7 contra el tràfic de drogues van aturar el vehicle amb matrícula portuguesa quan circulava en direcció a França. Després d'identificar els dos ocupants, els agents van inspeccionar la càrrega del camió i van localitzar caixes sospitoses al semi-remolc. En obrir-les, van localitzar-hi la droga envasada al buit i repartida en bosses. Per altra banda, la Policia Nacional ha detingut un home que feia extorsió a víctimes amb qui contactava per internet amb ofertes falses de feina, aconseguia dades de les víctimes i després les amenaçava assegurant que un amic li havia facilitat imatges i vídeos de contingut sexual. El xantatge consistia en convèncer les noies perquè li fessin videotrucades sexuals o li enviessin imatges si no volien que difongués el suposat material que tenia. La Policia Nacional ha relacionat el sospitós amb almenys 20 denúncies. Les amenaces les feia des de diferents ubicacions de la comarca de la Selva. A Portbou investiguen qui hi ha al darrere d'una vintena de cotxes destrossats apareguts aquest dimarts. L'alcalde del municipi ha explicat que uns brètols han trencat vidres de diversos vehicles estacionats al passeig d'Enric Granados. Han forçat portes i n'han remenat els interiors. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant i de moment no hi ha detinguts. El PSC ha denunciat els fets en un comunicat on també alerta d'una creixent sensació d'inseguretat al municipi. Un extrem que l'alcalde nega i acusa la formació de voler criminalitzar determinats col·lectius. En l'àmbit laboral, el nou programa de formació professional en format dual que ha posat en marxa el SOC farà que 152 persones joves en situació d'atur de les comarques gironines puguin rebre una formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat i treballar en una empresa durant un any. El projecte, finançat amb gairebé 3 milions d'euros, l'impulsen 6 entitats de la demarcació que oferiran formació en la indústria càrnia, la jardineria, el socorrisme aquàtic, l'atenció a les persones, la comunicació i la fabricació mecànica. I acabem explicant-vos que la Diputació de Girona ha engegat una nova col·lecció de novel·la gràfica anomenada Llamps i Tintes i també ha convocat un concurs anual. El projecte neix amb la voluntat d'incentivar la producció de còmic en català i de promocionar autors tant novells com consolidats. Per participar-hi cal que siguin obres d'autors gironins i de temàtica gironina. El guardó està dotat amb 6.000 euros i el diputat de Cultura és Albert Piñeira.
I per què una col·lecció de novel·la gràfica? Per diferents motius. Primer, és un dels gèneres que s'ha conreat menys en llengua catalana. I això, en d'altres països, no és així. Per exemple, si ens anem al costat, als nostres veïns, França és un país que probablement especialment ha sigut especialment sensible pel que fa al còmic i la novel·la gràfica. Per tant, ens interessava que aquest gènere, que en llengua catalana no ha sigut mai massa, diguem-ne, mimat, si se'm permet l'expressió, doncs aquesta tendència la poguéssim revertir.
El projecte començarà a caminar a mitjans d'aquest any amb una prova pilot, el Bròfec, amb guió de l'escriptor Adrià Pujol i els dibuixos de l'il·lustradora Laia Valdevei.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Ens posem els quecs.
L'esport a Radiolot.
Sergi Reset confirma al tercer temps que la Unió Esportiva Olot fitxarà un lateral dret. El director esportiu diu que tenen més d'una possibilitat en aquesta última setmana de mercat per cobrir la baixa d'Albert Blázquez, que estarà uns 3 mesos fora dels terrenys de joc. El mercat es tanca el 31 de gener i s'espera una sola incorporació a la plantilla d'Albert Carbó.
La baixa del capità de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, ha canviat els plans de la direcció esportiva en aquest mercat d'hivern. La posició habitual del besaluenc, que és el lateral dret, a hores d'ara només està coberta pel jove Eric Callís i això ha provocat un gir de guió als despatxos del conjunt olotí. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset, avança el tercer temps de Ràdio Olot que fitxaran un altre lateral.
Jo crec que fomentaven una bona parella que es complementava, no? I que ens donava diferents solucions en funció del dibuix que volgués fer l'entrenador. És una baixa sensible important i sí, estem buscant recanvi, no? Un perfil d'aquest jugador així, doncs, que pugui jugar de lateral amb 4, de central amb 2 o amb 3, i de cop i volta doncs, és una posició que haurem de reforçar, sí.
El perfil que es busca és similar al de Blázquez, capaç de jugar al lateral dret en línia de 4 o de central tant en línia de 2 com de 3. Recordem que Blázquez va ser operat dijous passat de la lesió al tendó d'Aquiles. S'espera que estigui uns 3 mesos de baixa i per això l'equip d'Albert Carbó necessita reforçar la banda dreta. Racet diu que hi ha opcions al mercat.
Intentarem doncs, dins d'aquests dies poder-la tancar i poder doncs, tenir coberta aquesta posició que ara doncs, poder quedar una mica coixa. Perquè sí que és veritat que Oriol Ayala, doncs, en un moment donat, també podria compaginar-ho, però creiem necessari doncs, poder reforçar per estar més tranquils i perquè l'entrenador pugui tenir més opcions a l'hora d'alinear un o altre jugador en funció del que calgui, no? Del rival, dels estat de forma, del camp, etc.
El mercat d'hivern es tanca el proper 31 de gener i a la Unió Esportiva Olot només s'espera una arribada que se sumaria a la ja coneguda de Jordi Xumetra. L'única baixa ha estat Zaka, que ha marxat al Figueres.
Deixem el futbol, entrem en el món del motor perquè Àlex Feliu s'emporta una lliçó de la seva primera participació al Dakar. El pilot de Tortellà diu que si ara hi tornés a anar ho faria amb un altre tipus de quad i deixa oberta aquesta possibilitat de cara al rally del 2023. Tot i haver hagut d'abandonar per problemes mecànics, Feliu valora positivament les 12 etapes que va fer a la cursa més dura del món.
Amb la mela als llavis, així es va quedar el pilot de quads Àlex Feliu. Resident a Tortellà des de fa molts anys, el barceloní es va veure obligat a abandonar a la 12a etapa a causa d'un problema mecànic. Afectava el filtre de l'oli del seu quad. En primer moment semblava que es podria solucionar, però es va acabar convertint en el gran problema. Aleshores el pilot anava 7è de la general i estava sent molt regular en el que es portava de Dakar. Tot i el cop dur, Feliu valora positivament l'experiència. Són declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
L'experiència ha estat molt positiva en el sentit de, ja et dic, que si haguéssim de tornar-hi amb un altre tipus de quad potser, amb un altre, plantejar l'assistència d'una altra manera, doncs poder, ens haguéssim mantingut allà més amunt del setè lloc, no ho crec. Uh-huh. Perquè realment els que anaven al davant eren nanos molt joves, molt forts, unes estructures molt grans i molt ràpids. I nosaltres ja havíem tocat sostre en aquest sentit. Però bueno, ja estava bé, de 22 o 23 al setè ja era un bon resultat.
I després del Dakar, Feliu ja té en ment on vol competir en el que queda de 2022. Explica que els objectius són ral·lis importants i com a cirereta del pastís, intentar anar al Dakar del 2023, sempre i quan es reuneixin unes condicions indispensables. Té clar que no hi tornaria a anar amb el mateix quad ATV baixa que aquest any. Si repeteix participació, serà amb un quad més lleuger.
Si tornem amb unes altres condicions, amb un altre vehicle i amb una estructura que jo crec que em farà patir menys, doncs jo sí que escoltaré. Però si no, això no arriba, no, tal com hem anat ara, no crec que torni.
Àlex Feliu està pendent de tancar la seva participació en la cursa més dura del món de l'any vinent. Passi el que passi, però continuarà corrent.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, però, tota l'actualitat i la informació més pròxima segueixen a radiolot.cat. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que acabin de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.